Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El ministre de Cultura, José Guirao, ha sol·licitat a l'Audiència Nacional la intervenció de l'SGAE, la Societat General d'Autors i Editors, per un període temporal de 6 mesos. Al mateix temps, també demana la mesura cautelar de supressió dels òrgans de govern de l'entitat. La decisió del Ministeri arriba després que al desembre l'Assemblea de l'SGAE no aconseguís prou majoria per reformar els seus estatuts, uns estatuts que s'han d'adequar a la legislació europea amb més mecanismes de transparència i de control. El sector càrnic de Lleida torna a podrà exportar, volem dir, a través de la duana d'Ullesa abans de l'estiu. D'aquesta manera culmina la feina iniciada fa 2 anys quan les empreses del sector van demanar una unitat veterinària per estalviar-se tràmits administratius que ara fan a Barcelona. UAU Lleida Ràdio, Marc Parelló.
Així ho ha assegurat el president de la instal·lació, Joan Serentill, que també ha explicat que s'estan finalitzant els tràmits que han de donar els permisos definitius per posar en marxa la unitat veterinària en setmanes.
Tenim el goig de que sembla que ja és una realitat, i vaig parlant amb una mica amb tots aquests condicionals, perquè estem en tràmits, doncs encara de que ens donguin els permisos definitius, tot i que nosaltres ho donem ja pràcticament per fet. Ja hem passat la inspecció d'agricultura, hem passat la inspecció d'aduanes a plena satisfacció dels dos organismes, i ara estem esperant, doncs, per demà, doncs, que vingui la Secretaria de Comerç.
El president de JARC a Lleida, Joan Carles Massot, destaca que amb la unitat certificadora a la duana no caldrà fer tràmits a Barcelona.
Més que res, també, jo crec que el nostre objectiu pel territori de Lleida és poder aconseguir eines, poder donar facilitats, poder atreure a empreses que moltes vegades estan operant a la zona metropolitana de Barcelona, i en aquest cas el que volem fer és atraure-les aquí i poder aconseguir algun dia un pool agroalimentari aquí a les Terres de Lleida. Jo crec que això seria bàsic, no?
En definitiva, el que es busca és que aquesta nova unitat certificadora tregui empreses de Lleida, però també dels seus voltants. Finalment, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que mitjançant aquesta unitat es podrà tramitar la documentació necessària per poder exportar animals vius, exportar productes d'origen animal de no consum humà, com la llana, la pell d'animal o el pinso, i també donar sortida a productes per a l'alimentació animal, medicaments veterinaris i productes zoosanitaris.
I després de diversos mesos de treballs de restauració i conservació, la Torre de Can Màrio, un dels edificis emblemàtics de Palafrugell, torna lluint. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí.
Bona tarda. La Torre de Can Màrio, símbol de Palafrugell i de l'època d'or de la indústria del suro, torna a estar descoberta després de mesos de tasques preventives de restauració i conservació. Construïda entre els anys 1904 i 1905, la Torre de Can Màrio tenia com a finalitat subjectar un dipòsit d'aigua de reserva per la indústria. L'any 2000, gràcies a una iniciativa popular, va ser declarada bé cultural d'interès nacional, degut a la seva estructura i valors artístics poc comuns per a aquest tipus de construcció. Les feines preventives de restauració i conservació han consistit en netejar i eliminar els anteriors revestiments, consolidar i restaurar l'estructura de ferro i aplicar una protecció anticorrosió per finalment acabar pintant amb el mateix cromatisme que tenia la torre abans de la restauració. El projecte per la restauració i conservació preventiva de la Torre de Can Màrio va ser redactat i dirigit pels serveis tècnics municipals amb un pressupost de 180.000 euros.
I amb aquestes dues cròniques, una a les Terres de Lleida, l'altra a l'Empordà, posem punt i final a aquest butlletí. Això és tot. Adéu-siau. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs molta atenció, perquè aquest vespre sembla que tindrem la lluna més brillant de les, totes les llunes que es veuran durant els propers 7 anys. És la superlluna del 19 de febrer, una lluna que bueno, agafa el relleu a la lluna de sang que vam tenir ara fa uns mesos i que diuen que avui serà espectacular. Bona tarda a tots i benvinguts. Amb aquesta bona notícia comencem el programa i comencem la setmana. Que amb això de les llunes és brutal, perquè és com els partits Barça-Madrid, que sempre són els partits del segle. Dius, avui veurem la lluna més brillant dels propers 7 anys. Sí, bueno, però és que el 6 de novembre del 2016 havíem de veure la lluna més gran dels darrers 68 anys. I, de fet, el passat dia 20 de desembre del 2017 també es veia una de les llunes més grans i lluents de les últimes dècades. I el propi article et deia, però si no la veus avui, no pateixis, perquè el 2 de gener del 2018 també hi haurà una altra superlluna. És a dir, que el tema de la superlluna és un tema recurrent, com les grips més ferotges o com els atacs d'al·lèrgia, no? Les al·lèrgies a la primavera també més brutals, com la rebaixa de preus més important. Són titulars que es van fent, que es van repetint any rere any, moment rere moment, sector rere sector, i que al final, si ho agafes en perspectiva, cada any ja, o cada vegada que juguen al Barça-Madrid és un partit del segle i al final acaba sent un partit avorrit i mediocre, o cada vegada que ve la grip és la pitjor grip dels últims anys i després doncs, no hi ha hagut massa més, o sempre hi ha hagut és la rebaixa més bèstia i quan acabes mirant-ho doncs, és pràcticament la mateixa que vam tenir l'any anterior. En tot cas, quedem-nos amb un concepte. Avui tindrem una lluna especialment brillant, especialment maca, especialment, diuen, espectacular. Veurem si els núvols ens la deixaran veure. Espero que sí, ara ho preguntarem al Servei de Meteorologia de Catalunya. I si teniu oportunitat, ganes i paciència, doncs, mira, agafeu la màquina de fer fotos, el telescopi o els prismàtics, o senzillament a ull nu i gaudiu d'aquesta lluna que sembla que avui ens acompanyarà. Nosaltres estarem fins a poca estona abans que surti la lluna, fins a les 7 en punt de la tarda, acompanyant-vos amb un dia brillant, assolellat, radiant, amb temperatures altes i més que ho serà, sembla, de cara a finals de setmana. Però de moment ens quedem a la immediatesa de la previsió del temps i la mirem tot just d'aquí un minut. Abans, però, deixeu-me recordar que parlo en nom d'un seguit de companys i que en nom d'ells us dono la benvinguda. En David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria, que no serem amb vosaltres fins les 7. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I pendents, doncs, de quina nit tindrem, si finalment hi haurà núvols que ens enteranyinaran aquesta superlluna o no, la podrem gaudir pràcticament com estem gaudint ara al cel. Un núvol absolutament net, clar i blau. En tot cas, serà en Francesc Figuerola, des del Servei Meteorològic de Catalunya, qui ens ho explicarà. Francesc, molt bona tarda i benvingut.
Hola, Josep Maria, bona tarda.
Escolta'm, quina nit tindrem? Avui tindrem núvols o podrem gaudir d'aquesta superlluna?
A veure, al punt del litoral i del prelitoral, des del Cap de Creus fins a Amposta, fins al riu de la Sénia, allà hi haurà núvols baixos, estones trencats, estones més abundants i compactes. Per tant, què és litoral i prelitoral costarà una mica d'heure, tot i que en aquests moments no hi són a tot arreu, perquè sí que n'hi ha en el Delta de l'Ebre, també a punts del Baix Empordà, tot i que no hi són a tot arreu, doncs durant la tarda vespre han d'anar a guanyar en terreny una altra vegada, com està passant aquestes darreres jornades. Per tant, no hi ha canvis en aquest sentit. I lluny del litoral i del prelitoral, cap a l'interior, allà hi haurà alguns núvols alts i prims que enternyiran el cel, però aquests núvols alts i prims no impediran pas poder veure aquesta lluna.
Aquests núvols als quals fas referència sovint són els que aturen la davallada de temperatures de nit i matinada, almenys a la costa central. Aquesta nit hem tingut una nit on no hem baixat de 2 graus, de 3 graus, i per tant, diguéssim que s'ha mantingut a un cert nivell.
Doncs sí, efectivament. Per exemple, aquí a la zona de Malgrat de Mar, on hi tenim un termòmetre, la mínima d'ahir va ser de menys 0,6, ha pujat una mica a 1,3, continuava fent fred, evidentment, però el cas més cridaner ha estat a les comarques del sud. Ahir a Vinebre hi havia una mínima, o per exemple a Benissanet, de 6 sota 0, ahir, i avui de 4 positius. Fins i tot en el cas de Vinebre ha pujat la mínima 12 graus, i és que quan t'arriben aquests núvols baixos fan d'efecte tap, i l'escalfor que es perd durant la nit per radiació, aquest escalfor no es pot perdre i es queda com allà, com una olla a pressió. No és una olla a pressió, evidentment, però evidentment fa que no s'escapi la calor que queda. Per tant, on hi hagin aquests núvols, doncs l'ambient no serà tan fred com els dies anteriors. Però vaja, abriguem-nos, eh?
Sí, sí, evidentment, que ningú es confiï. Encara som a l'hivern i, evidentment, a la matinada la temperatura baixa i força. Escolta'm, tindrem el mateix que hem tingut aquests dies, no? Estabilitat meteorològica de totes, totes. No canvia gaire.
No, no, no. Hem mirat fins a 7 dies vistes, és a dir, fins dissabte o diumenge no hi ha cap mena de canvi. L'anticicló el tindrem sempre sobre nostre. Va canviant una mica, però sempre estarem sota el seu radi d'acció. Per tant, és que no hi ha cap mena de canvi. Dominant el cel serè, alguns núvols baixos al litoral i perlitorals, per tot matí i de cara al vespre, mar molt tranquil, aquests dies el mar sembla un mirall.
Sí.
I això ho repetirem les properes jornades. Per tant, demà i demà passat que tornarem a parlar, doncs en repetirem una mica.
Bé, doncs, escolta'm, farem, en tot cas, fem un recordatori, si et sembla. Francesc, moltíssimes
Perfecte.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Fins després, a reveure.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, va, i comencem a fer un cop d'ull a l'actualitat de la setmana. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I comencem amb l'activació. Poca broma, perquè la setmana passada parlàvem dels manters, del Top Manta, ho parlàvem
sí,
amb la...
Sí, Pimec Tarragona.
Amb Pimec Tarragona. Doncs bé, avui Barcelona ha activat un dispositiu de prevenció per evitar la presència de venedors ambulants a la plaça Catalunya.
I es tracta d'un dispositiu permanent que s'ha posat en marxa, com deies, avui mateix, i que està format per Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i agents de vigilància privada de TMB i Renfe. L'operatiu vol evitar d'aquesta manera la presència d'aquests venedors ambulants tant a les instal·lacions de Renfe pròpiament dit com a l'espai públic de la plaça. Aquests dispositius seran variables i analitzaran periòdicament la seva efectivitat.
Doncs veurem si finalment serveixen per dissuadir aquesta presència de manters. D'altra banda, tornem a posar el focus en el tema de l'amiant. Poca broma, perquè això cada vegada va agafant més embranzida, més volum.
Doncs sí, aquesta vegada han estat els bombers qui han alertat que estan exposats a múltiples substàncies cancerígenes, especialment a l'amiant. En una jornada organitzada per la Federació de Serveis de la Ciutadania de Catalunya i també la Coordinadora Estatal de Bombers de Comissió Obrera, el col·lectiu ha denunciat la manca de mesures preventives i de protocols de descontaminació de la roba que utilitzen. Segons han explicat, quan fan una actuació en un incendi, les fibres d'amiant queden adherides als vestits de treball, fet que comporta molt de risc.
Doncs veurem finalment com evoluciona aquesta qüestió i haurem de posar el focus i, evidentment, fer un seguiment. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I el cas Torredembarra, que havia de començar precisament avui, finalment ha quedat ajornat fins al mes de setembre. I tot això perquè coincideix amb la celebració del judici de l'1 d'octubre al Tribunal Suprem. Ens ho explica l'Ivan Fernández.
La decisió s'ha pres per la incompatibilitat d'alguns advocats que aquests dies són a Madrid, com Xavier Melero o Judit Jané. De fet, el judici per la coneguda com a peça dels lloguers havia d'arrencar l'octubre passat, però aleshores també es va ajornar. Ara la previsió, doncs, és que la vista comenci el 30 de setembre i pugui allargar-se fins al 18 d'octubre. En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia considera que els implicats van impulsar dos contractes d'arrendaments de dos locals al municipi, tot i saber, diuen, que eren contraris a la llei. Un dels locals actualment ocupa la comissaria de la policia local, tot i que inicialment estava pensat perquè fos un magatzem. L'altre estava pensat per assajos de grups locals, però s'ha mantingut tancat i sense ús. Recordem que la Fiscalia Anticorrupció sol·licita 4 anys i mig de presó i 9 d'inhabilitació per l'exalcalde de Convergència i Unió, Daniel Massaguer, acusat per delictes de malversació i prevaricació, també per la presumpta adjudicació, ha dit, del lloguer de dos locals. A més de Massaguer, entre els encausats també hi ha 5 regidors i exregidors, 3 extècnics municipals, un advocat i 2 empresaris, la majoria dels quals s'enfronten a penes d'entre 2 i 4 anys de presó.
I s'han adjudicat les obres de la darrera fase de transformació del front marítim d'Empúria Brava. Cristina Cantal.
L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha adjudicat les obres de la quarta i darrera fase del passeig marítim a l'empresa Robau Terrés, que ha guanyat el concurs públic amb una oferta a la baixa de 376.000 euros. Amb aquesta darrera intervenció es posa punt i final a un dels projectes més importants dels darrers anys al front marítim d'Empúria Brava. L'Ajuntament ja hi ha invertit un total de 3,5 milions d'euros en els darrers dos anys i un cop finalitzin aquests treballs, la inversió municipal s'acostarà als 4 milions. Aquest darrer projecte de transformació inclou acabar l'asfaltatge de color del passeig, l'aixecament del mur de contenció de mig metre i desguassos pluvials. L'obra té un termini de 3 mesos i es preveu que estigui enllestida per la temporada d'estiu. El passeig ja disposa de diverses zones d'oci com un camp de futbol, un de bàsquet, una zona de joc i serveis nous de lavabos i dutxes.
I no ens movem de Castelló d'Empúries perquè una plaga d'escarabat morrut ha afectat més de 1.000 palmeres del municipi. Déu-n'hi-do.
Concretament, 1.050 palmeres ornamentals requereixen tractament o ser talades, segons les darreres dades facilitades per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. L'ens municipal és l'encarregat del tractament de les palmeres ubicades a la via pública, mentre que una ordenança municipal obliga els particulars a fer-se càrrec de les que hi ha a la seva propietat per evitar que la plaga s'extengui més. Fa 7 anys que es va detectar per primera vegada la presència de l'escarabat morrut a Castelló d'Empúries, que porta des dels anys 80 extès per Europa. Les larves d'aquests insectes caben galeries al tronc i poden arribar a matar totalment la palmera sencera.
I a les Terres de l'Ebre, la taula del Sénia treballa per fer de les oliveres mil·lenàries un recurs de desenvolupament econòmic i també social del territori. A Judit Castells.
51.792 euros són els que invertirà el SOC a la Mancomunitat Taula del Sénia per a dur a terme el projecte Olimil dins el seu programa Innovadors, un projecte sobre la conservació i posada en valor de les oliveres mil·lenàries del territori Sénia. Actualment hi ha més de 5.000 inventariades, però en els anys de bona collita encara no s'ha arribat a les 1.000 oliveres collides per fer oli certificat Farga Mil·lenària. Enguany ni tan sols s'ha arribat a les 200. És per això que se creu que moltes oliveres mil·lenàries existents s'han anat abandonant. Per fer oli de qualitat monovarietal o en cupatge, també se poden aprofitar moltes oliveres de varietats i cultius tradicionals, com per exemple la Farga, la Morruda i la Sevillenca, que actualment estan abandonades. Per aquest motiu s'ha dissenyat un projecte per fer un inventari de les finques d'oliveres abandonades a la part catalana de la Mancomunitat, aprofitant també per revisar les oliveres mil·lenàries, mirant si estan totes o en falta alguna i també si n'hi ha de noves. A més, se buscarà gent disposada a tornar-les a posar en producció a la que se li oferirà formació. La finalitat és fer de les oliveres mil·lenàries un recurs de desenvolupament econòmic i social del territori, evitar l'abandonament del seu cultiu, generar nous llocs de treball, crear sinergies entre diferents sectors econòmics i impulsar l'oleoturisme com un espai turístic nou.
I molta atenció a aquesta notícia. Almenys 5 presos agradeixen 2 funcionaris de la presó de Mas d'Enric, el referent de la demarcació de Tarragona, Daniel Rodríguez.
Segons han explicat avui fonts dels serveis penitenciaris, aquesta agressió va tenir lloc dissabte a les 2 del migdia, quan al pati un intern es va resistir a l'ordre que li estava donant una funcionària perquè marxés, ja que estava cridant alterat i estava instant els altres presos a secundar la protesta. Altres interns van intentar evitar que la funcionària s'emportés al pres i en el forcejament ella va resultar ferida al coll i a la mà. Un altre funcionari que va intervenir va resultar ferit al turmell. 5 presos, com dèiem, han acabat sent aïllats en aquesta presó situada al Catllà. En un comunicat recent, el sindicat CESIF denuncia aquesta brutal agressió i demana la destitució de la subdirectora pel tractament del seu desinterès respecte als treballadors agredits. També reclama la màxima contundència contra els agressors i que s'ordeni el seu trasllat a d'altres presons. L'organització sindical adverteix a més d'un alarmant augment de les agressions a la presó de Mas d'Enric. Durant el 2018 es van produir 24 episodis de violència, 13 agressions i 11 temptatives, enfront d'un total de 7 actes violents al 2017. Els funcionaris en total van requerir de fins a 45 dies de baixa.
Navega amb el Far.
Temps per repassar els resultats esportius del cap de setmana, però abans, deixeu-nos que ens aturem un moment a Cornellà per saber com ha anat aquesta edició d'enguany del Mediterranean Diving Show. Ivan Fernández.
Ja ho explicàvem a la prèvia esportiva de divendres que aquest cap de setmana Cornellà doncs, acolliria el Mediterranean Diving Show, una de les fires de submarinisme més importants del país. Per saber com ha anat el Saló de la Immersió d'aquest 2019, saludem el gerent de Pro Cornellà, Ernest Marco. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat la fira aquest cap de setmana?
Doncs ha anat força bé. La veritat és que estem molt satisfets perquè durant els tres dies ha funcionat molt bé l'assistència de públic, amb la qual els expositors pues, han estat molt satisfets perquè bueno, han fet molt negoci, que és el que compta amb una fira. No?
Les fires no... les xifres, perdona, no enganyen i posen de manifest que la fira, després de 20 anys, continua sent un esdeveniment de referència.
Sí, la veritat és que, ja et dic, estem molt satisfets perquè aquest any era un repte, pues, primer perquè complíem els 20 anys, segon perquè cada vegada hi ha més competència tant a nivell d'Espanya com a nivell d'Europa i seguim mantenint uns números que són molt bons amb aquests 130 expositors, amb unes pràcticament 10.000 persones que han passat durant els 3 dies. Vull dir, estem molt satisfets perquè la gent, a més, he parlat amb visitants i he parlat amb expositors i estaven molt, molt, molt satisfets.
Estem parlant d'un públic més professional o també hi ha hagut lloc pel que seria el públic familiar?
Sí, jo crec que aquest any hem aconseguit que sobretot vingui gent professional i gent molt practicant del submarinisme, no? Vull dir, hem aconseguit una mica que el públic visitant, això que venia a vegades tota la família i inclús amb gent que no fa submarinisme, aquesta vegada jo crec que han vingut sobretot la gent que fa submarinisme, no? I això ho noten els expositors, no? Que la gent pregunta, la gent contracta coses, perquè són gent pues això, molt practicant, no? d'aquest esport.
De fet, aquest seria un dels objectius de la fira, no? També promoure el submarinisme fora d'aquest àmbit més professional.
Sí, la veritat és que bueno, una de les fites d'aquesta fira, no? és aconseguir que vinguin visitants que s'iniciïn en aquest esport, no? Que això també és molt important. Vull dir, a part de mantenir els que ja fan aquesta pràctica esportiva, sobretot aconseguir pues, això, també nous practicants, i és molt important pues, això, que comencin ja els nanos pues, això, a partir dels 8 anys. No?
Quines han estat, Ernest, les activitats més destacades del festival?
Bé, jo destacaria, per un cantó, les conferències que durant els 3 dies han estat bastant plenes de gent a la sala de conferències. Després, les demostracions d'apnea i els batejos d'immersió a la piscina, però sobretot aquest any la novetat ha sigut les dues desfilades que s'han fet a la passarel·la que es va muntar, que han funcionat força bé, tant la de dissabte a la tarda com la de diumenge al migdia, amb la desfile de 4 marques importants i amb bastant de públic veient aquesta desfilada. I era tècnicament era un tema complicat, perquè els 8 models que havíem contractat per fer la desfilada, clar, no és el mateix la roba de vestir, diguéssim, que la roba per fer submarinisme, no? Que és complicat el treure i posar. Clar. Però la veritat és que ha funcionat bastant bé.
I abans d'acabar, Ernest, per tant, valoració positiva de l'edició d'enguany?
Molt positiva, molt positiva. De veritat que estem molt satisfets de com ha anat i ja a partir d'avui ja comencem a preparar l'edició de l'any que ve.
Ja comenceu a preparar, a rumiar què fareu sí, sí. L'any vinent.
Què farem de novetats, què farem... Sempre, perquè quan acaba una fira, el dia següent el que s'ha de fer és mirar a veure què es pot millorar, no?, per aconseguir pues, això, fer millor les coses encara l'any que ve.
Doncs Ernest Marcos, gerent de Pro Cornellà, empresa organitzadora del Saló de la Immersió, moltíssimes gràcies i a seguir treballant per l'any vinent.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera, a reveure.
Fins la propera, adéu.
Aquesta és la valoració que em feien d'aquesta edició d'enguany del Mediterranean Diving Show, aquesta fira que s'ha fet a Cornellà. Ens anem cap a l'Empordà. 550 regatistes han participat del 30è Trofeu Internacional Vila de Palamós d'Optimist. Cristina Cantal.
Una meteorologia excel·lent per a la navegació ha acompanyat els 4 dies de proves que s'han disputat a Palamós des del dijous passat fins ahir. 550 participants de 30 països i 4 continents diferents van participar d'aquesta 30a edició. El dijous i el divendres es van fer les rondes classificatòries i el cap de setmana es van disputar les finals. Carles Palomares, director de la regata, ens en dona tots els detalls.
Hem competit amb 9 proves al grup or i 8 proves a la resta de grups. I el guanyador ha estat el Martín Atila, que va guanyar també l'any passat, seguit de Latvia, seguit de la Mayan Shmesh d'Israel i en Sebastián Kempe de Bermuda. La veritat és que estem molt contents perquè és un podi molt internacional.
És la primera vegada a la història del Trofeu Internacional Vila de Palamós Optimis que la mateixa persona guanya dos anys consecutius. El letó Martín Attila va dominar des de l'inici la competició, guanyant les sis proves disputades en la fase classificatòria i fent-se amb el trofeu a les finals del cap de setmana.
I l'Atlètic Barceloneta, campió de la Copa del Rei de Waterpolo, Isabel González.
L'equip aconsegueix la seva 15a Copa del Rei, la 7a de forma consecutiva, en un partit contra el Mediterrani, on l'equip guanyador va demostrar una gran superioritat contra el rival i marcant un avantatge de 6-0 abans d'arribar al descans. El Centre de Natació Mataró és l'equip que ha acollit el certamen, val a dir que també l'equip ha fet un bon paper durant la Copa, va caure a semifinals, jugant precisament contra el Mediterrani. Els anfitrions van caure en un disputat partit, assolint un 7-6.
Doncs a poques sorpreses, de fet ja s'esperava que l'Atlètic Barceloneta fos qui guanyés aquesta Copa del Rei de Waterpolo. La superioritat dels sardinetes és absoluta en aquesta disciplina i per tant, doncs, en tot cas, un guardó més a la seva vitrina. Gràcies, Isabel, fins després.
A tu.
A reveure. I molta atenció a la setmana que encetem, perquè aquesta és una setmana que comença amb vagues i en tindrem vàries. Algunes que es convoquen, de fet ja s'han convocat, i d'altres que viurem, aquells que vulguin fer-la, o hauran de conviure, aquells que no vulguin fer-la, especialment el proper dia 21, és a dir, aquest proper dijous. És una setmana, de fet estem en una època de molta reivindicació social, i per això, tot just després de dos quarts, repassarem algunes de les convocatòries que s'han fet i algunes de les qüestions, de les problemàtiques que han generat precisament la convocatòria d'aquestes manifestacions, d'aquestes vagues. Tot això ho recollim després de dos quarts aquí, al Far. No marxeu.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 9:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Vull ser l'altaveu, no oblidi les bombes a casa fuster.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Han passat pràcticament 10 dies des de l'accident mortal de la R4 a la zona de Terrassa, entre Terrassa i Manresa, i tot just una setmana que els maquinistes del SEMAF varen notificar Renfe que, fins que no se sabés l'origen de l'accident i fins que no es donessin explicacions de quin és realment l'estat de seguretat d'aquella via, no hi pensaven tornar a treballar. I, de fet, així porten una setmana, on aquests trasllats es fan per carretera i pendents, a l'espera de que finalment Renfe, o de fet Adif, que és la propietària de les vies, doncs notifiqui, expliqui en quina situació real es troba aquesta línia de Rodalies Catalunya. En tot cas, en volem parlar amb el Diego Martín, que és coordinador de comunicació del SEMAF Maquinistes. Diego, molt bona tarda, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y de momento todavía nada, ¿no? Es decir, estáis esperando que Renfe o Adif explique en qué condición se encuentra la vía.
No, estamos esperando que la Agencia de Seguridad Ferroviaria, con la que mantuvimos una reunión la semana pasada, nos conteste o nos dé alguna respuesta a las demandas que le planteamos de alguna medida que pudiera mitigar el riesgo de que la gente pudiera volver a pasar.
Correcto. ¿Cuál es la sospecha o cuál es el temor? Es decir, ¿el temor es que realmente...?
No, nosotros, hasta que no acabe la investigación, lógicamente no podemos asegurar cuál ha sido la causa del accidente. De hecho, hemos aprendido con el tiempo que no debemos apresurarnos en eso porque puede haber muchos factores que hayan influido por ello. Y entonces lo que está claro es que el sistema falló. Los sistemas de seguridad no sabemos cuáles son. Los que estaban implantados ahí en ese momento fallaron, porque de haber existido los sistemas de seguridad necesarios o no fallasen, no se hubiera producido el accidente. Entonces, como no queremos que se vuelva a producir un accidente como el que se produjo, y al no realizarse ningún tipo de actuación, pues nosotros decidimos en la semana pasada paralizar la operación.
A priori, ¿qué sistemas de seguridad debería haber en las... o qué sistemas habitualmente hay en las vías y en los trenes?
Pues en las vías están equipadas de bloqueos, de sistemas de prevención de... Bueno, de hecho, los sistemas de seguridad de las vías lo que nacieron básicamente para que no existiera la posibilidad de que dos trenes por la misma vía en direcciones opuestas. Entonces, cualquier sistema de seguridad de circulación, vamos, de circulación por una vía, es basado en eso. No sabemos lo que falló en este caso, no sabemos qué parte de ese sistema pues falló, porque se compone de muchas cosas. O sea, se compone desde... Hay varios tipos, de hecho, depende de si es una línea de alta velocidad o una línea de ancho convencional, hay varios sistemas, y en este caso, pues el de la vía convencional. Como realmente lo que no hay es una inversión, hay una desinversión en vía convencional, pues los sistemas de seguridad muchas veces están un poco obsoletos, y nosotros reclamamos desde hace mucho tiempo que se cambie.
Esto va un poco en línea de lo que a menudo se queja el usuario, se queja la gente que utiliza cercanías o rodalías en Cataluña, ¿no? La sensación de que bueno, pues aquí no se revisan adecuadamente las líneas que estamos en... Tú has utilizado, pienso que adecuadamente, el término desinversión. Aquí decimos falta de inversión, es igual.
Realmente inversión sí que ha habido en infracarril, pero no en ancho convencional. Se ha determinado hace bastantes años que prácticamente el montante global de la inversión en ferrocarril fuera para la alta velocidad, y claro, se ha dejado olvidada la vía convencional, que encima es la que más viajeros mueve. Como servicio público, las cercanías es la que más viajeros mueve el año, y no está relacionada la inversión con unas y otras.
Aquí a menudo nos quejábamos, ¿no?, de las líneas de la costa, sobre todo la primera línea que se hizo en España, la del Maresme, ¿no?, que por proximidad en el mar y por las circunstancias se la llevaban el mar cada 2x3. Luego apareció la línea Vic Ripoll, que también estaba en una situación muy, muy lamentable. La R4 no se había, es decir, sus usuarios sí, pero no se había puesto encima de la mesa todavía. Es decir, no había la percepción de que estuviera en una situación tan deteriorada.
Realmente no es que esté deteriorada o no, sino que normalmente hay unos estándares de seguridad y lo que pasa es que en determinadas líneas pues las actuaciones pues se tenían programadas y no se han producido a lo largo de los años, no sé, dependiendo de quién es el responsable de que se demoren o no se demoren esas actuaciones, y ya en global en todo el territorio nacional está lo que es la vía convencional, con una desinversión brutal. Ya lo veíamos en Extremadura, lo vemos en las líneas de Aragón y en la rodalía de Cataluña también se agrava bastante. Y sobre todo en esta línea en concreto, la R4, que ya estima que se agrava con la climatología y las condiciones del terreno,
claro,
porque cada poco hay desprendimientos y es muy, muy complicada el mantenimiento de esa infraestructura.
En principio, ¿cuánto tiempo ha de tardar? ¿Cuánto tiempo se demora el informe de cuál es la realidad de seguridad de esta vía? Generalmente, ¿cuánto se tarda?
La investigación del accidente normalmente suele tardar meses, pero generalmente ya sacan un informe provisional y demás, que me imagino que nos lo facilitarán, no sé si, porque no tenemos presencia nosotros en las comisiones de investigación. Uh-huh. Entonces no sabemos si ya creo que circula por ahí algún tipo de informe provisional, pero vamos, como no nos han hecho llegar nada oficialmente, pues no podemos valorarlo, y me imagino que tardará meses, y ya si hay alguna investigación judicial, pues tardará bastante más.
Por tanto, hasta que no haya un informe que especifique la situación, y si falta, y si hay una falta, ¿no?, una mancanza de inversión, pues se arregle, vosotros en principio no tenéis la voluntad de volver a pasar por
ese día. Hay determinadas medidas que se pueden tomar en un breve espacio de tiempo, que con eso aseguraría que si hay carencias en los determinados sistemas de seguridad, pues no se produzca el riesgo de que vuelva a pasar. Entonces hay determinadas que son muy muy limitantes globalmente, ¿no?, de actuación, tanto para todos los implicados en la operación diaria. Pues me imagino que con esas medidas que adopten, esas limitaciones, pues ya nos podríamos volver a plantearla el retomar la operación.
Últimas cuestiones, pero cuando vimos el accidente y cuando nos enteramos de que este tren había circulado por contradirección, es decir, que había un tren que había circulado contradirección hasta chocar contra otro, algunos, sí, al menos yo, pensé, ostras, es que esto ni en la India pasaba, es decir, estamos en un de tercer mundo.
Sí, claramente, no, por suerte el sistema ferroviario español es uno de los más seguros, a nivel europeo es el más seguro, y el más moderno. Entonces no podemos dudar de la seguridad del sistema ferroviario español. Lo que pasa es que en este caso probablemente se alinearan los astros y casualmente pues se dieron las condiciones para que hubiese este tipo de accidente y sucediera lo que sucedió. Entonces, normalmente este tipo de accidentes no es solamente un factor del sistema o cualquier cosa en lo que falla, pues lógicamente lo que queremos es que se limite cualquier tipo de factor condicionante para que exista el riesgo.
Pues en todo caso esperemos a ver cuánto tarda en hacer público este informe. Mientras tanto se hará el traspase por carretera. Y ya puestos a hacer, sería interesante que ya no solo de esta línea, sino del resto, se hiciera una auditoría y se programaran unas inversiones que finalmente se llevaran a cabo, porque el problema es que aquí vamos anunciando inversiones, pero luego al final del año repasas y no se han ejecutado esas inversiones, con lo cual es como si nadie hubiera anunciado nada, que es el problema que tenemos aquí.
Sí, por lo general lo que pasa en todo el territorio.
Diego, muchísimas gracias por habernos atendido y estamos en contacto.
Vale, a vosotros.
Hasta luego. Saludo. Buenas tardes. Mentretant, avui ja sabeu que hi havia convocat una vaga de paga a Renfe. De fet, és una vaga que ha tingut escassa incidència, que de fet s'ha convocat sobretot a través de xarxes socials, a través d'internet, i per un col·lectiu que, bueno, parteix, surt d'una assemblea que es va fer a Manresa, però és una assemblea en la qual, doncs, tampoc no se sap ben bé qui va ser present. De fet, moltes entitats que porten anys reclamant trens dignes o que porten anys reclamant inversions en ferrocarril no han donat suport en aquesta iniciativa perquè, doncs, bueno, per la complexitat de tirar endavant una mesura d'aquestes, sobretot de cara a l'usuari. A les Terres de l'Ebre tenim una plataforma, la plataforma Trens Dignes, que, de fet, ha promogut, està promovent una moció pels ajuntaments per la millora del transport ferroviari, sobretot de la zona de l'Ebre i del Maestrat. El Josep Caçador és portaveu d'aquesta plataforma. Josep, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Per tant, heu presentat aquesta moció amb la voluntat de que els ajuntaments la portin als seus plens municipals i puguin anar-la aprovant.
A veure, no és la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre. És la plataforma Trens Dignes del Maestrat, la que està promovent això, en la qual estem totalment absolutament d'acord i que li donarem la màxima, el màxim suport possible. Però són ells qui han promogut aquesta moció. I el que passa és que com que tothom vols dir en trens dignes, pues al final ja se provoca certes confusions. Aquí el que nosaltres hem reclamat, i amb això estem mirant de ficar-nos d'acord també amb ells, és de que, a veure, de permeabilitzar el que és el canvi d'administracions, la frontera administrativa en la qüestió de transport públic. No només de trens, també de la xarxa de carreteres, perquè el tren va per la costa i per l'interior cap a Caspe, però són les dues, la R16 i la R15, però també hi ha tot el que és el Maestrat, la Matarranya, també, que tenim pues, unes connexions també molt fluides entre els territoris, però que aquí el transport es fa per carretera. Llavors, sí que volem que hi hagi pues, esta permeabilitat i que els trens pues, arribin fins a Vic, els trens que baixen, diguéssim, des de Barcelona, sí, que arribessin fins a Vicarló, i els que pugen, pues, diguéssim, fins a l'aldea Tortosa. Almenys això. Però el que passa és que, claro, com que són dues administracions diferents i aquestes coses, pues, bueno, a vegades sorgeixen dificultats. Insisteixo en el tema. La moció que l'ha presentat els trens dignes del Maestrat.
La situació, en el cas de les Terres de l'Ebre, ja no només del Maestrat, sinó també de les Terres de l'Ebre de ferroviària, se diu amb la que hi ha la resta del país, és a dir, és una situació d'una certa precarietat de freqüències de pas.
No, molta precarietat. Molta precarietat perquè hi ha una falta total i absoluta d'inversió a nivell del territori, sobretot la perifèria de lo que és Barcelona i Girona, a part d'aquests dos territoris, que també tenen deficiències, sobretot Barcelona, però bueno, la resta del país ja és... No hi ha pràcticament un duro. Llavors, això provoca situacions pues, de molta ineficiència i amb moltes averies, amb moltes incidències, que són bàsicament, fonamentalment, per una banda, per la falta d'inversió en el manteniment. D'alguna forma, sembla ser que com que el manteniment de l'AVE i l'AVE en si, tot això, ja costa molts diners, doncs han decidit ahorrar, però han d'ahorrar per allí, doncs ahorren a les inversions en el que és, diguéssim, el transport convencional i sobretot de passatgers. I això, doncs amb això ens hi trobem aquí. Llavors, el que és la part de la R16, a veure si algun dia doncs, acaba funcionant el que és la duplicitat, o sigui, que desapareix el coll de botella de Vantellós a Tarragona,
sí,
que no sabem quan, si ja n'hi ha proves, ja n'hi ha proves, ja n'hi ha proves, però doncs, també hi ha la R15, que és la que va cap a, de Reus cap a Caspe, sobretot, a partir de Reus, cap a Barcelona, que a Barcelona està en millors condicions, que també està a mitja batonada. Llavors, això comporta molts problemes per part de la gent, conflictes, a més, que són, d'alguna manera, que impedeixin la mobilitat de la gent, i això en quant a infraestructura. I després hi ha tenim el que és el material rodant, que es fa servir, i bueno, aquí en vez d'estar reparat tot el que sobra a altres llocs, no? Quan algú fica algú nou en un lloc, el vell ho porta cap aquí.
Aquí la sensació, em sembla, que teniu és que, sobretot aquesta darrera, no? És a dir, que quan alguna cosa abans de jubilar-la, doncs la portem cap allà i mentre doni la volta o mentre funcioni, doncs l'anem mantenint sense comptar massa amb la qualitat del servei ni
però tampoc també sense fer un manteniment adequat. Hi ha equipaments, hi ha unitats, hi ha trens que, diguéssim, que per l'edat que tenen podrien funcionar perfectament, però no se'ls ha fet el manteniment adequat ni se'ls ha fet la revisió, diguéssim. Les unitats de trens se construeixen perquè durin 40, o no també 40 anys, però quan es porten 20 o 25 se'ls fa una revisió i se modernitzen completament. Uh-huh. Això no es fa. Això acaba o llançant-se i se'n compra uns altres nous, que amb això som un dels països que se compra. El material rodant se llança més aviat, en general, i el que no es fa és precisament el manteniment este. Claro, si no fas si fes este manteniment i s'envies aquí a les Terres de l'Ebre, pues encara tira que te vas, però s'envies sense fer-ho, amb la qual cosa cada dia hi ha un problema o dos.
Una mica la sensació que ens en portem després de parlar amb el Diego és que aquest mal que tenim a Catalunya i en concret també a les Terres de l'Ebre, però també en d'altres zones del país,
és
un mal bastant comú, almenys en d'altres llocs de l'Estat. Pel que em dius, el Baix Maestrat també.
Sí, vale? Sí.
Castelló, València, tot això estan igual.
Sí, sí, a veure, aquí s'ha fet una deixadesa total i absoluta de lo que és los trens, diguéssim, que porten gent, La gent de peu, no? I s'han centrat i també s'ha fet una deixadesa total absoluta de la mercaderia, de la mercancia. Fem una cosa, que sí. Els trens, les vies de trens són bàsicament per transportar mercaderia, si no, no són rentables, Però, claro, si tampoc estem portant... Jo soc de Mola Nova, és a dir, que a Mola Nova, als anys 50-60, hi havia un taller de trens, un taller de Renfe, seria Renfe, de tot, sí. Hi havia DIF, que hi treballaven 1.000 persones. És a dir, és que es diu de seguida. Però que en aquella època, el 97 i 98% de la mercaderia que es movia al país, a l'Estat, se movia per tren, la resta per carretera. Això avui dia és al revés. I a la resta d'Europa se'n van al 20 o 25% que es transporta per tren, cosa que aquí en absolut. Però és que no es fa res per a fer-ho. Yeah. Això què comporta? Pues deixadesa, instal·lacions que se van tornant obsoletes i coses d'aquesta classe. És a dir, la R15, que és la que va d'entre Reus i Caspe, cada vegada que fan algun tipus de repor de manteniment, aprofiten per desmantelar vies que hi havia a les estacions, amb la qual això impossibilita, no permet el tràfic, estem parlant d'una línia de via única, no permet el tràfic de gaires trens, perquè no hi ha puesto per aparcar un tren mentre se cruza un altre. Bueno. Això, dius, i per què? Ells diuen que perquè no tindria que gastar diners en manteniment, d'aquestes línies. Mm-hmm. Després, si tenim el manteniment de la vega, en fi, ja sabem el que va.
Doncs aquesta és la situació que es viu a Catalunya i sobretot en un lloc tan sensible com les Terres de l'Ebre, que és frontera amb un lloc on pensàvem que estava millor i estan pràcticament igual. Per tant, el dèficit ferroviari...
Abans ho heu dit molt bé. No estem només aquí a Catalunya. És a dir, això és genèric, a nivell d'estat. Quan surtes d'una ciutat gran, on hi ha molta gent, la inversió desapareix.
Doncs no et pensis que les ciutats grans i nosaltres que estem aquí a la proximitat de Barcelona les coses estan massa millor.
Coneixem. Una de les... No, és veritat. A veure, un problema que tenim aquí baix al sud, per dir una manera, al sud de Barcelona,
sí.
És que l'entrada a Barcelona està limitada amb un túnel en 4 dies.
Sí, sí.
Si només hi ha 4, doncs només hi poden passar 4.
No poden passar res.
Claro, no, és que... Pues, què falta? Pues, no sé, que fiquin en marxa la Sagrera, que fiquin en marxa... Tot això permetria més fluïdesa.
I tant.
Però, bueno,
Josep, estem en contacte, en seguirem parlant i en tot cas explicar la situació.
Que
moltíssimes gràcies per haver-nos explicat, que vagi molt bé.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Fins després, a reveure. Doncs aquesta és la situació explicada des de dues vessants, des de la vessant de l'usuari, representat en aquest cas per en Josep Caçador, i per de la banda dels maquinistes, que ens l'ha portat en Diego Martín. Dèiem que aquesta era una setmana on hi havia vagues i on se'n convocarien de noves. Una de les que se'n convoquen aquesta setmana nova l'hem coneguda aquest migdia, ampliarem l'informació demà, però us avancem els seus principals continguts. I és que, com sabeu, el dia 8 de març és el dia de la dona treballadora. Doncs bé, la CGT promou una vaga general per reivindicar els drets de les dones precisament el dia 8 de març. Ens en parla la Montse Sánchez, que és membre del secretariat de gènere de la CGT. Montse, bona tarda, benvinguda.
Hola, buenas tardes.
Com estàs?
Bien.
Mañana lo explicaremos más ampliamente, o explicaréis en una rueda de prensa más ampliamente, pero para los que nos están escuchando, 8 de marzo, huelga para todos, para ellos y para ellas.
Exactamente. La convocatoria de huelga es una huelga que está fundamentada en cuatro ejes: consumo, estudiantil, laboral y cuidados. Y es una huelga para todas y para todos.
Una huelga que en principio toma el relevo a la movilización que se hizo el año pasado y que de alguna manera quiere dar visibilidad al trabajo y al peso específico de la mujer en el mercado, en nuestra sociedad, iba a decir en el mercado laboral, no solo en el mercado laboral, sino en toda la sociedad, ¿no?
Exactamente, en toda la sociedad. Como ya te he explicado, no es una huelga al uso, ya que no se remite solamente al terreno laboral, sino es visibilizar todas las precarizaciones y todas las discriminaciones que se sufre, en este caso por ser mujer, en todos los ámbitos, como ya te decía, por las triples jornadas, ya que las mujeres no solamente trabajamos en el terreno laboral, sino que normalmente nos hacemos también responsables de los cuidados. Y es una huelga que va enfocada en esos cuatro ejes. El objetivo es, evidentemente, que se visibilice a las mujeres, pero es una huelga que está convocada para tanto reivindicar como mujeres lo que son todos los aspectos que tenemos todavía mucho por avanzar, uh-huh, y evidentemente también por parte de los compañeros que también están invitados a sumarse a esta huelga.
Uh-huh. De hecho, el año pasado ya se hizo este paro. La huelga de este año es de todo un día, ¿no? Es de una jornada entera.
24 horas. CGT convoca una huelga de 24 horas.
La idea la habéis lanzado vosotros. ¿Sabéis si se va a sumar algún otro colectivo o de momento la capitaneáis desde CGT?
El tema de la convocatoria de huelga... Cabe decir que todo es desde el movimiento feminista, o sea, que hay un comité de huelga del 8 de marzo, sí, que son las compañeras que desde hace muchísimos años son compañeras militantes y que pertenecen a diferentes colectivos y diferentes organizaciones feministas. Nosotros como CGT, como sindicato, ofrecemos la herramienta de la convocatoria de la huelga, pero esto es un trabajo que se está haciendo desde muchas organizaciones.
Por tanto, puede ser que mañana, cuando se explique, ¿no?, pues se haga ya con la adhesión de muchos otros colectivos, ¿no?
Sí, sí, sí.
De hecho, la realidad es que la situación es molt, certament molt complicada, y més en un context on els drets de les dones sembla que són moneda de canvi en campanyes electorals.
Bueno, eso es un tema que yo ahí no te puedo comentar, porque realmente yo me baso a lo que es mi militancia en tanto en mi organización como CGT, como en diferentes colectivos que en paralelo y codo a codo trabajamos juntas por las reivindicaciones, tanto laborales como a nivel social, por las mujeres. Y bueno, como en todos los territorios, pues hay gente pues que utiliza monedas a cambio. En este caso, no podría entrar más en valorarte ese tema porque, bueno, me puedo limitar a lo que es mi experiencia y lo que de momento nosotras como CGT estamos desarrollando.
Una cuestión más. Seguramente, bueno, hay una huelga convocada para este jueves. Ahora se añade la huelga del día 8 de marzo. Hay que recordar que cada huelga es un descuento en la nómina. ¿Plantearéis alguna alternativa para aquellas personas que queriendo adherirse a vuestra convocatoria no lo puedan hacer, pues por cuestiones de equilibrio presupuestario familiar?
Bueno, ese tema es muy complicado porque, como tú bien dices, todas las jornadas de reivindicación se descuentan de la nómina, son jornadas de lucha. Sí que es cierto que cada territorio, cada sindicato y cada colectivo estamos trabajando de manera autónoma, por así decirlo, aunque todas estamos vinculadas. Y sí que hay sectores en los que, bueno, habrá gente que plantea cajas de resistencia. El año pasado, por ejemplo, hubo sectores donde se solicitó que los descuentos que habían habido en nómina fueran destinados a organizaciones feministas que trabajaban por los derechos de las mujeres. En algunos sitios se consiguió. Y básicamente los planteamientos que se pueden hacer para que de alguna forma las mujeres más precarizadas no sufran tanto este descuento es cada una organizar su caja de resistencia. También habrán valoraciones, evidentemente, que hay cosas aún por definir, pero se intentará que todo el mundo pueda sumarse a lo que es esta jornada de lucha.
En todo caso, mañana sabremos más sobre esta jornada de lucha. Tenemos la información básica y esencial a partir d'aquí, que sigui cadascú qui a consciència pugui decidir què farà aquest proper dia 8 de març. Montse, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Fins la propera. A reveure, molt bona tarda. Doncs com dèiem, i en seguirem parlant aquesta setmana, recordeu que dijous hi ha aquesta aturada de país que no compta amb el suport dels dos grans sindicats majoritaris, però sí, evidentment, en la llibertat dels seus afiliats i treballadors a fer el que vulguin, faltaria més, d'altra banda. Però aquesta és la situació en la que vivim, temps convulsos a les portes d'unes eleccions. Arribem gairebé a les 5 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan oloro el perfum que t'acompanya, quan esguerres el meu cor amb les pestanyes, quan t'estires com un gat sense deixar-me lloc, quan em fas fora del llit em tornes boig, quan em miro i m'aguantes la mirada, quan amagues el somriure obstinada, quan estic al teu costat i fas veure que no hi sóc, quan em fas interessant em tornes boig.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.